De boca en boca, amb Aleix Cruz. Medi Ambient, amb Chris Boswell.
Nou i 36 minuts del matí, continuem el de boca en boca, avui una mica avançat tot plegat, i amb nosaltres avui, mitja horeta abans, tenim el Chris Boswell per parlar de medi ambient. Bon dia, Chris.
Molt bon dia.
Com anem?
Doncs bé, acostumat a venir aquí a parlar de coses sèries abans que vinguin el coma i avui...
Ens han contagiat aquí, ens han deixat el pavelló a dalt, que es
això
diu.
Això mateix.
Molt bé.
Bé, bueno, anem per coses sèries.
Sí, no? Vinga, va, sí, posem-nos seriosos una mica. Sí.
Una cosa que vaig comentar fa una setmana, que estem parlant de l'esclat de la primavera,
sí,
i com apareixen les abelles i tot això, és remarcar la necessitat de fer tot el que podem per protegir els insectes polinizadors. Mm-hmm. I hem parlat bastament aquí dels efectes nocius d'herbicides, pesticides, etc. Però fins i tot altres coses que semblen més innocues poden tenir un efecte molt negatiu sobre les poblacions d'insectes que fan la feina aquesta essencial de polinitzar les plantes, les flors, les fruites, etc. Estic parlant dels fertilitzants.
Fertilitzants,
eh?
Que també han evolucionat amb el temps.
Exactament.
No són els mateixos els d'ara que els de fa 30 anys.
No. Hi ha un estudi molt interessant, uh-huh, i posaré un mica en context. Ve de la Gran Bretanya, d'una institució de recerca agrònoma a prop de Londres, que tenen uns prats. Tens uns prats que han anat, diguem, mantenint i estudiant, etc, durant no 10 o 15 anys, sinó 156 anys. 156 anys, un experiment científic és molt interessant. Tenen, doncs, 18 prats, 18 franges de terra sotmeses a diferents tipus de fertilització, de plantació, etc. Uh-huh. I s'han comprovat, s'han posat a estudiar i s'han comprovat que l'ús de fertilitzants, els normals, nitrogen, potassi, fòsfor, etc., en prats redueix a la meitat o més o menys la població d'insectes polinizadors. Com pot ser això? Doncs bàsicament perquè enriquir el prat amb fertilitzants per fer-lo més productiu, el que fa bàsicament és, diguem, facilitar el creixement d'unes plantes, unes flors, etc., sobre altres. És a dir, que hi ha plantes que són més adeptes a agafar els fertilitzants i ens fan que les altres plantes no creixin. Com major varietat de plantes, major varietat de polinizadors, uh-huh, i doncs colònies més grans. És a dir que, si estem parlant de prats, que, normalment la gent pensa que un prat, és un tros d'herba, però molts cops el que fan és, diguem, fertilitzar-lo per fer-lo més productiu. Pregunten als científics aquests si un menor, diguem, rendiment, que no és una cosa molt gran, seria més interessant a llarg plaç, sobretot si estem parlant de la salut general de l'ecosistema, doncs si menys fertilitzants donguessin peu a que hi hagués més varietat d'insectes, més varietat de polinizadors degut a la presència de més varietat de plantes. És un no és un efecte molt gran, però sí, s'ha constatat això, l'efecte que fertilitzar prats té un efecte negatiu no sobre les plantes que creixen molt més ràpidament, sinó sobre la biodiversitat, tant de flora com de fauna. És a dir, que hem d'estar una mica al cas del que estem fent, perquè si anem perdent, i estem perdent ràpidament, colònies, poblacions d'insectes polinitzadors, arribarem a un punt que no sé què menjarem.
Clar.
Doncs una reflexió sobre això. I ara anirem a Sud-amèrica.
Viatgem.
Sí, viatgem.
Vinga, va.
A veure, primer anirem a Colòmbia. Colòmbia pensem que és un país tropical, no? Però Colòmbia també té muntanyes molt altes. Fins i tot muntanyes tan altes que tenen neus perpètues, tenen glaceres. O tenien. A Colòmbia s'està perdent ràpidament les glaceres. Les sis que queden diuen que el més probable és que d'aquí 30 anys no en quede cap. Per què això? Perquè les glaceres, les glaceres, diguem, de zones tropicals, tenen una temporada molt curta d'acumulació de neu, una temporada molt llarga de desgel, diguem, a diferència, per exemple, el que passa a Groenlàndia, Antàrtida, etc., no? O la Patagònia. Lo mal d'això és que n'hi ha poblacions que depenen d'aquesta aigua, perquè la glacera el que fa amb aquesta període llarga que va perdent la neu que ha acumulat durant l'hivern tropical, diguem, molt curta, és que és el font principal d'aigua per moltes poblacions, sobretot poblacions indígenes, cultures indígenes que hi han existit allà des de fa molts anys. I, per tant, doncs, aquestes poblacions, a més de veure com es va afectant el clima, diguem, en general, corren el risc de quedar sense aigua. Hi ha una població que hi ha a prop d'una de les glaceres que es diu Sierra Nevada, del Cocuy, Sierra Nevada, diuen això, diuen que n'hi ha 250 famílies que viuen a la comunitat, que abans doncs, tenien dos o tres aqueductes que conduïen l'aigua des de la sortida de la glacera cap als pobles. Diuen que un cop que arribi a desaparèixer, quedaran sense aigua durant 8 o 9 mesos a l'any.
Déu-n'hi-do.
Sense ser culpables d'això.
Sí.
I això és un exemple del que estem veient en molts llocs de Sud-amèrica, on els canvis, les evolucions en el clima i això, etcètera, estan sobretot afectant a les poblacions indígenes. Allà també, a Colòmbia, també n'hi ha, diguem, afegit a les glaceres, n'hi ha un ecosistema que es diu un páramo que té una població de plantes que diuen frailejones. No havia sentit mai això. És mica com un cactus. Són plantes que el que fan és, diguem, absorbir grans quantitats d'aigua i després doncs, deixen anar a poc a poc. No obstant, amb el retrocés de les glaceres, augment de la sequedat en aquesta zona, els pàramos aquests també són víctimes d'incendis. Crema un incendi, crema un pàramo d'aquests i un altre font d'aigua, un altre font de riquesa també queda destruït. És a dir, que un desastre total. Torno a insistir, sense que la població d'aquesta zona tenen res a veure amb les causes d'això, perquè són pobles que hi han viscut allà una existència de subsistència a una altitud considerable a les muntanyes aquestes i estan veient que el seu llegat, la seva possibilitat de sobreviure, va desapareixent cada any amb el retrocés de les glaceres aquestes. Quedem a Sud-amèrica i quedem parlant de glaceres, de focs, etc, etc, i focs més humans també. Anem a Argentina. Fa un any que tenim el senyor Milei.
Sí.
Amb la motosserra, no?
Sí, sembla, però ara, ara ja no la temps, eh? Abans li ha passat el, a l'altre, no?
Sí, sí, sí. A mi ara, de cop i volta, n'hi ha tot polítics, tant aquí a Espanya com als Estats Units, com a Argentina, que parlen de motosserres, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
Els fabricants de motosserres...
Estan contents.
Deuen estar molt contents, no? Què passa a Argentina? Doncs... després d'un any del senyor Milei, un any que s'ha vist destrucció, reducció del pes de l'Estat, del govern federal, i doncs, la eliminació de límits sobre el que es pot fer i el que no es pot fer, estem veient que al sud del país, a Patagònia, hi ha un febre d'or, per dir una cosa, però no busca or, sinó busca altres coses. Patagònia també està patint els efectes del canvi climàtic. Patagònia també és una zona amb moltes glaceres, que també la majoria estan retrocés, i aquests últims anys també d'incendis, perquè el clima és més sec, hi ha vents més fortes, etc, etc. L'any passat n'hi havia, i aquest any també hi ha hagut incendis que han cremat 35.000 hectàrees a les províncies de Río Negro i Chubut. Les persones que han patit aquests incendis normalment també són les poblacions indígenes.
També.
Els que han viscut des de sempre allà. I, a més d'això, el govern regional, de provincial i el govern central estan posant la culpa dels incendis a les comunitats indígenes, als maputxes. Els maputxes, com els que viuen a Colòmbia, sempre han viscut més o menys en una harmonia amb el seu entorn. Tenen les seves granges, les seves explotacions, etc, etc, els boscos, les praderes, etc, etc. Però normalment, com la majoria de comunitats indígenes, han viscut amb certa harmonia amb el seu entorn. Ara, el govern els culpa dels incendis. I és una excusa perquè envien policies armats amb franctiradors, etc, etc, per fer detencions de líders de les comunitats de maputxes i fins i tot per evacuar assentaments degut a, entre cometes, el risc d'incendis. El dia 11 de febrer van enviar la policia a diverses comunitats de maputxes a la província de Chubut amb instruccions de buscar còctels Molotov, accelerants i equipament de comunicacions. Tot això va resultar en la detenció d'una persona per provocar un incendi que no té res a veure amb els incendis que ara. Però clar, si tens una comunitat de xins que envien helicòpters armats i policies amb tanquetes, etc, etc, és una forma de terroritzar això. Mentre els que analitzen això diuen que els factors que influeixen més en l'extensió dels incendis és un augment del turisme, un augment de les plantacions forànies de pins, que són més, diguem, combustibles que els boscos indígenes, i una falta de manteniment de les xarxes elèctriques. A més, com que el senyor Milei ha dit que la crisi climàtica és una mentida socialista, paraules
textuals,
textuals. I a més de retallar tot l'altre del govern, també ha fet reduccions amb les agències que cuiden del medi ambient. I, per exemple, el sistema de gestió nacional d'incendis l'any passat va reduir el pressupost un 81%. I després diuen, els incendis cremen sense control.
Sí, sí,
no?
Clar, sense control, perquè no hi destinen recursos.
Exactament. No? El que diuen els maputxes, que no és tan sols que es cremen dels boscos, sinó també es crema l'estat de dret. És a dir, que aquí doncs, veient tàctiques que els recorden les tàctiques que feien servir durant la junta militar de 1973 al 1976 al 83. Fins i tot quan arriben les comunitats aquestes fan confiscacions de llibres i trinxen emissors locals de ràdio.
Vaja!
És a dir, que un avís,
sí,
un avís,
sí.
Per navegants.
Sí, sí, sí. Sí.
És a dir, que estem veient uns canvis molt grans. Per què? Perquè el senyor Milei el que vol fer és atreure inversors estrangers,
clar que
a buscar minerals, a buscar petroli, a buscar gas. Argentina ja és el segon productor mundial de petroli de quiste, diguem, del fracking, famós fracking, i la majoria d'això també està a la Patagònia. I per aconseguir això, per netejar els terrenys, fan recurs a aquest tipus d'indemnitzacions, a aquest tipus de, diguem, assetjament, que les poblacions aquestes ja són poblacions bastant marginalitzades, però havien pensat que els pitjors dies de marginalització, d'atacs, havien marxat amb la dictadura militar. Un altre diu que això em recorda la guerra de Vietnam. És a dir, que dins d'Argentina estem veient uns conflictes no provocats per ecologistes radicals,
sí,
sinó
sí,
pel govern,
pel govern
que
mateix.
Vol obrir l'economia a la inversió estrangera. No obstant, de moment, moltes empreses no van a Argentina perquè tenen por. Però tenen por que, com que el Milei va fer retirar la delegació argentina al COP29 a Bakú fa 3 mesos i amenaça amb retirar-se de l'acord de París. I moltes empreses diuen que si un país retira dels acords de París, la nostra presència en aquest país serà cada vegada més difícil per la publicitat negativa que pot
que
anar
repercuteix,
amb això. És a dir, que doncs, de moment estem veient una situació molt dramàtica, patit una altra vegada per les poblacions indígenes, en pos de buscar la riquesa mineral que es busca expoliar les terres sense el consentiment i sense proteccions amb conseqüències negatives per sostenibilitat de la zona aquesta i efectes negatives perquè cada vegada que hi ha un incendi en aquesta zona hi ha una capa de sotge que caure sobre les glaceres i ajuden també
al
desglaç encara més ràpid. És a dir, que una cosa doncs, molt dramàtica, no és un aspecte de presidència del senyor Milei que rep gaire, diguem, atenció, però hauria de ser doncs, un altre focus d'atenció sobre lo mal que fan els governs populistes de dretes quan tenen un poder il·limitat.
Sí, sí. De fet, un paral·lelisme el tenim aquesta setmana, que ha sortit a les portades dels diaris, amb aquest acord que diuen que hi ha hagut entre Trump i Zelensky per l'explotació dels minerals a Ucraïna.
Exactament.
Que teòricament té que revertir, diuen, en la reconstrucció del país, però...
Sí, sí, sí. Sí.
El titular seria aquest.
Sí, pregunta als maputxis aquests,
sí.
No?
Sí, 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 sí. Sí,
sí, això és una cosa positiva. A més, la cosa curiosa és que molts dels recursos minerals aquests que el Trump vol aconseguir per als Estats Units estan en zones ocupades pels russos.
Sí.
Bueno, veurem un altre acord entre el Trump i el Putin per explotar els recursos ucraïnesos que estan en zones controlades pels russos. No sé. Coses rares, coses més rares hem vist, però...
I tant, i tant.
Però estem veient coses
ens sorprèn,
ben rares.
Ens sorprèn, cada setmana sí, ens sorprèn més, aquesta gent. Sí, sí.
Ara anem a una altra cosa, també a Sud-amèrica. A Brasil. A Brasil no té un president populista de dretes, té el Lula da Silva, que en principi havia de ser un mica d'aire fresc després de la presidència del senyor Bolsonaro.
Sí.
I també hem comentat que després de veure dos cops les conferències aquestes, una a Emirats Àrabes i després l'altra a Azerbaijan, el fet de que aquest any el COP30 estigui a Brasil, dius, mira, potser em tornem una mica de seny amb aquestes coses, no anar a estats que es fan...
Transgressors, sí, totalment.
Que es fan, financien a través de l'explotació de dels combustibles fòssils. I, en principi, el COP30, aquest novembre, serà a la ciutat costera de Belém, que és el, diguem, el nord-est, a prop de desembocadura del riu Amazones. Cosa curiosa amb això. L'altre dia, a Lula da Silva va anar a una cerimònia a Belém per anunciar les inversions federals per acudir al COP30 i es va trobar unes protestes també de poblacions indígenes que estan protestant contra la adjudicació de permisos per explotació, per explorar, a buscar petroli i gas a la zona costanera davant de la desembocadura del riu Amazones.
Vaja.
Just al costat de la ciutat que ha de ser el COP30, no? I, bueno, el Brasil també és un exportador de petroli. Petrobras és una companyia entre els més grans en el món amb explotació i venda i processo de combustibles fòssils. No obstant, sí, es pretén que el COP30 vagi a un lloc que és un país que té una postura positiva per intentar pal·liar els efectes del canvi climàtic, a anar cap a una transformació energètica que deixa enrere els combustibles fòssils. El fet que otorguen permisos d'exploració en aquesta zona és ben curiosa. I la justificació ho és encara més. Segons el govern federal del senyor Lula da Silva, és necessari buscar, explotar, utilitzar i exportar més petroli i gas des de Brasil per finançar la transformació energètica. És a dir, que aquí...
Incongruències.
Estem veient cada vegada més clar que no podem fiar de la paraula de ningú. Lula da Silva va venir al poder per intentar, diguem, contrarrestar els efectes negatius de les polítiques del senyor Bolsonaro envers Amazones, envers el canvi climàtic, envers totes aquestes coses, i van optar per ser anfitrions del COP30 amb la idea aquesta de renovar diguem, l'autoritat després d'aquests dos últims anys. I ara resulta que just al costat del lloc on de celebrar-lo busquen petroli i gas per donar ingressos al govern per finançar la transformació energètica, que precisament és, diguem, eliminar la necessitat del gas i petroli.
Molt bé.
No sé què pensar. No sé què pensar.
Malament, pensem malament, lògicament, i tant,
El que diuen el coordinador general de la xarxa amazònica de treball és inacceptable que al segle XXI estem discutint sobre obrir noves fronteres per a l'exploració del petroli, sobretot en aquella zona de l'Amazones, una regió de biodiversitat única i essencial per l'equilibri climàtic, amb les seves poblacions autòctones que han viscut en harmonia amb el seu entorn durant mil·lennis.
Sí.
És a dir, que tres exemples a Amèrica del Sud. Un, a Colòmbia, conseqüències nefastes per poblacions indígenes de lo que estem fent arreu del món. Dos, a Argentina, on un govern ultraliberal, populista de dretes, està passant pel foro totes les limitacions sobre activitats que poden perjudicar el medi ambient. I tercer, tenim una hipocresia enorme amb un govern, diguem, suposadament progressista a Brasil sobre el que són els objectius climàtics reals.
No pinta bé el COP30 aquest, que ja cada quan ho comentem, cada any el comencem amb menys esperances, però clar, estem al març.
Sí.
I ja pinta malament.
Això. Encara falta 9 mesos, 8-9 mesos, sí. I mira, doncs ja estem parlant de que és una cosa que anar directament al fracàs.
Sí. Veurem. Cris, gràcies per ser-hi una setmana més.
Gràcies per escoltar les meves...
No, interessant.
Però estem veient cada vegada més que al món les coses van molt malament. Molt malament.
El carro pel pedregar, que es diu.
Exactament.
Fins la setmana que ve, Cris.
Fins la setmana que ve.
Adéu. A veure.